Al matí, a Ràdio Sabadell. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. What's going down? What's going down? Des de les 9 del matí fins a 2:15. What's going down? Amb Raquel García.
Avui, 13 de febrer, és el Dia Mundial de la Ràdio i per celebrar-ho hem convidat a una dona enamorada d'aquest mitjà, on ha treballat durant pràcticament tota la seva carrera. L'any 2003 va entrar a formar part d'aquesta casa com a editora d'informatius i fins l'any 2007 va informar de tota l'actualitat de la seva ciutat, de Sabadell. D'aquí va marxar a RAC1, on va presentar i editar l'informatiu 14-15 i el Via Lliure d'estiu. Fa només uns mesos que va decidir fer el salt a la petita pantalla. Li van proposar el repte d'agafar el relleu de Josep Cuní, al programa 8 al dia, al costat del periodista Jordi Armenteres, a 8TV. I des de fa unes setmanes, atenció, perquè torna a afrontar un altre repte, presentar un dels programes de més èxit de la temporada TV3, el Preguntes Freqüents, que tracta l'actualitat política catalana cada dissabte al vespre. I la veritat és que, de moment, les audiències li fan costat. Ella és la Laura Rossell. Bon dia i ben tornada.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
A veure, com t'has sentit quan has entrat per aquesta porta o ara amb aquest micròfon, no? A l'estudi 1. Molt record, suposo.
Molts, molts. A més, ara ho comentàvem abans d'entrar, està pràcticament igual Ràdio Sabadell. Igual que fa molts anys, que prefereixo no calcular quants.
El temps passa molt ràpid, Laura.
Que vaig marxar d'aquí, però ostres, jo vaig aprendre a fer ràdio aquí. En aquest estudi, amb aquests micròfons, amb aquestes escales, pujant i baixant corrents cada vegada que s'acostava l'hora en punt per fer els butlletins. Moltes experiències, molt aprenentatge, algun clatellot també, i poder aprendre a fer ràdio, no? Poder aprendre la teva professió, que és una professió que, a més, no sé, suposo que a molts ens passa, no?, els periodistes, que és totalment vocacional, que t'apassiona. És una professió, però és una passió. I poder-ho aprendre a casa teva, no?, a la teva ciutat, a prop de casa, amb la gent que coneixes, a la festa major, a les teves tradicions, als teus veïns, als teus locals, doncs crec que és un privilegi.
Suposo que el clatellot el vas rebre perquè vas ser editora, no?, d'informatius. I això és un repte, una pressió també i un orgull.
Sí, sí, i tant. No, clatellot, em refereixo, quan estàs aprenent t'equivoques. I quan t'equivoques, doncs sempre hi ha d'haver algú que et digui, ep, això per aquí no va, eh? Jo me'n recordo algun cop agafar la mòbil. Que clar, agafes la mòbil tu sol. Bueno, no sé si encara ho feu així.
No, i tant que ho fem.
Tu condueixes...
Imagina't ara la mòbil, eh?
Tu condueixes, arribes allà, proves la mòbil, parles amb qui sigui, no? Una roda de premsa, el que
funciona,
sigui.
Funciona, tot va bé.
Tot funciona, pam, fas la crònica, tires els talls, reculls, agafes la mòbil, la tanques al garatge, on sigui, no? Doncs una d'aquestes vegades vaig fer-ho tot molt bé, menys engegar el micròfon. Que és una cosa que dius, home, doncs el primer, no? L'ABC, doncs em vaig oblidar d'engegar el micròfon i trucant aquí, que no va, que això no funciona, que no connecta... Que no... I clar, al final, el clatellot va ser... Nena, espavila.
Per això és el que deies, no? Que és una bona escola, no?
Doncs exacte, doncs, mira, ja, ara ja sé fer-ne una mòbil, no? Bé, sabia, ara suposo que si m'hi tornés a posar tornaria a rebre. Però fer-ne una mòbil o entrar aquí a aquest estudi, no sé, doncs un dia no s'engegava la taula de so. Un altre dia s'acabaven les cançons que hi havia abans de començar el Notícies Matí a primera hora, doncs s'acabaven les cançons. Doncs corre, busca un tècnic que està dormint, desperta, el que vingui, que te posi la cançó. Bueno, doncs ja la poso jo. Bé, tota una aventura. Obrir, tancar aquesta casa. Perquè, clar, a vegades fas moltes hores i fas de tot, no? Tots els papers de l'auca, toca en algun moment o altre toca fer-los aquí, no? Doncs vinga, ja et dono la clau, obres tu i tanques per allà i no sé què, o despertar companys. Això també era un clàssic, no sé si a tu et passa, però jo quan feia Notícies Matí...
Una vegada.
Hi havia algun company d'esports a qui havia de despertar? En plan, d'aquí 5 minuts...
La crònica, escolta...
No, vine, perquè ets era la meva segona veu. D'aquí 5 minuts comencem i no hi ets. Ostres, m'he dormit! I arribava d'aquella manera, allò, allargant sintonies i aquestes coses, i arribava a entrar. Però n'aprens. Són situacions que en aquell moment pateixes i et poses a prova, però és un aprenentatge brutal.
I com era la Laura Rossell d'aquella època?
Doncs era molt tímida. De fet, continuo sent molt tímida.
No
però
ho sembles.
Ho dissimulo molt bé. Era molt tímida, tenia moltes ganes d'aprendre, no sé. El primer dia que em van dir, va, fas tu el butlletí, em va agafar com una suor, una emoció, un de tot, i amb moltes ganes de fer-ho. I ja està, i no, suposo que com tots, no? No mires mai el rellotge, tanta fa, un dia t'envien a parlar amb l'associació de veïns de no sé on, doncs hi vas, un altre dia et toca fer allò de la demostració de puntaires de la festa major, doncs també hi vas, un altre dia els ocells de la salut també hi vas, un altre dia acompanyar els esports a no sé on també hi vas, vull dir... M'hi posava a totes i sempre encantada de poder provar coses noves i, no sé, doncs això, amb moltes ganes de treballar i de descobrir aquesta professió.
I quin creus que és el paper dels mitjans locals?
Ostres, crec que és bàsic, o sigui, no m'imagino les ciutats ni el periodisme sense mitjans locals. És que és fonamental. Ja sigui ràdio, sigui diaris, sigui digitals, ara no, que tenim la sort de poder ampliar, però la gent necessita saber què està passant al carrer del costat de casa. Necessita saber què fa el seu ajuntament, què fan els seus polítics, quines associacions hi ha, què preocupa el barri del costat. Ho necessita saber, i això els mitjans grans no t'ho donaran, perquè no és la seva funció. Els mitjans grans ja et donen altre tipus d'informació. Però aquesta informació propera, la que et toca a tu, la botiga del costat, el mercat que estan reformant, la piscina, que el que sigui, necessites que t'ho acosti algú, i només ho poden fer els mitjans locals que trepitgen el carrer cada dia com tu i són els que tenen les eines per fer-ho. I a part, com en el cas de Ràdio Sabadell, és una cantera tan gran de professionals, de gent que s'apassiona pel periodisme, per la informació, per la ciutat, pel món local, que és fonamental, i de llocs com Ràdio Sabadell han sortit noms que ara estan a grans mitjans, no? com RAC1, com 8TV, com TV3, per tant, és Catalunya Ràdio també, per tant, és que jo crec que és fonamental. No m'imagino que no existeixin els mitjans locals, és impossible.
Tu vas estudiar periodisme i ciències mm-hmm. polítiques a la Universitat Autònoma de Barcelona. Quan vas decidir que volies ser periodista i que et volies dedicar al principi a la ràdio?
Mira, primer vaig decidir que volia ser periodista, perquè vaig decidir que volia explicar coses, no? Les coses que passaven, vull dir, així de senzill, sense raonar-ho més, eh? Jo vull explicar les coses, d'acord? I després no vaig decidir fer ràdio. Va ser una mica casualitat, perquè quan vaig acabar la carrera vaig fer les pràctiques a Televisió Espanyola, Sant Cugat. Tothom anava a TV3, vaig pensar, no faré res a TV3. Doncs vés-te'n a Televisió Espanyola, que no demana tanta gent, i podràs tocar més coses. I sí, vaig poder fer molta feina. I llavors allà vaig conèixer un senyor que era un periodista que era de Sabadell. Clar, en aquell moment no era com ara, que costa tant, no?, trobar llocs d'oportunitats de feina. En aquell moment hi havia molt, molt moviment, realment, no? Constantment la gent anava d'un mitjà a un altre, s'obrien moltes oportunitats. I ell em va parlar de Ràdio Sabadell, que s'havia posat en marxa feia poc, i per què no ho proves? Què t'agradaria fer? Dic, doncs no ho sé, diaris, no, tele, mira, doncs sí, perquè ho he provat, la ràdio, no... Com que era molt tímida, em feia molta vergonya. Dic, és que no ho he provat mai, no sé, prova-ho. I mira, tal qual, vaig trucar, vaig venir a fer una prova i vaig començar un estiu, l'estiu del 2002, devia ser, sí, l'estiu del 2002, sense cobrar, perquè aquestes coses es fan, suposo que encara es fan. Comença sense cobrar, fent moltes hores, i que vols venir la setmana que ve? Sí, vols venir? Sí, vinga. I així vaig començar i va ser, posar un peu aquí i quedar-m'hi enganxada.
I et va enamorar
al
mitjà?
Sí. Sí.
Què creus que té la ràdio, que captiva tant, que enganxa?
La ràdio per mi té màgia. Té una gran màgia perquè et permet imaginar-te tantes coses. Perquè tu ara tu i jo aquí ens veiem i veig la cara que fas, tu veus la cara que faig jo, com els gestos que fem, però la gent que està a casa no ens està veient. No sap, bé, ara potser
ara sí, amb les xarxes socials sí. S'ha perdut una mica aquesta màgia, no?
Sí, però tot i així s'aconsegueix crear. Perquè només tens veu, so i silenci. Amb aquests tres elements aconsegueixes crear un univers, no? Cadascú en el seu cap, que és que per mi això no, és que no té preu. Tot el que pots fer amb un micròfon, pots arribar a la gent que està en un llit de l'hospital o en un llit a casa, els hi fas companyia, els fas estar contents, els fas estar entretinguts, els fas pensar en altres coses. Pots arribar a la gent que està al cotxe, que està, perdó, però que cansa amb tot perquè no arriba a l'hora que ha d'arribar per portar els nens o per arribar a la feina o perquè està a punt de pagar un peatge. I els fas desconnectar en aquell moment, o els informes, no? Aquesta vocació de servei també que té la ràdio tan important. Arribes a la gent que és a casa fent coses de casa, no? Planxant o cuinant, els hi fas companyia, o la dutxa, o la gent que se'n va a dormir que necessita també companyia per anar a dormir, no? Aquella ràdio petita, aquell transistor a la tauleta de nit que t'adorms amb aquell so de fons. Ostres, tot això, és que no hi ha cap altre mitjà que ho faci.
Llavors, en aquest sentit, creus que la ràdio tindrà una llarga vida i que ara viu un bon moment?
Jo crec que sí. Jo crec que sí, sí, sí. I a més, tenim la sort de ser un país amb una gran tradició i una gran afició per la ràdio. A qualsevol poble, petitet que sigui, hi ha una ràdio, hi ha una emissora de ràdio. I som, jo no sé, jo crec que almenys en el meu entorn tothom, això de pujar al cotxe i encendre la ràdio, o entrar a casa i encendre la ràdio, és un costum que tenim tots, cadascú la seva, no et dic una o l'altra, cadascú la seva, i musical o d'informació o d'esports, el que sigui, però hosti, sempre en la ràdio, o en el camp, no? Anar a veure el futbol, pam, amb la ràdio, i el dia que no tens la ràdio, cagam en tot, no sé què està passant, i tens el camp al davant, però... Jo crec que sí, que té una bona salut i que tenim ràdio per molts anys a Catalunya, i tant.
De fet, tu, després del teu pas per aquí, per Ràdio Sabadell, vas fer el salt i vas marxar a RAC1. Com recordes aquella època i també el fet de passar d'una ràdio local, no? Doncs a una més d'àmbit autonòmic?
Estava una mica espantada, perquè clar... Quan ja portes un temps en un lloc, ja te'l coneixes molt, no? Et sents molt segur. I clar, Ràdio Sabadell és, dins de les locals, és de les grans. Però comparada amb les ràdios nacionals, doncs és petita, clar, evidentment, de recursos, de personal, de tot. I clar, arribar allà va ser com, bueno, a veure, aquí ara agafem mides de nou, no? I la manera de treballar a Ràdio Sabadell no sé si serà la mateixa de RAC1. Però, de nou, va ser com... O sigui, tornar a començar en el sentit de tornar-me a posar a prova, tornar a aprendre, però amb tot el bagatge que jo tenia de Ràdio Sabadell. No? Jo havia portat una mòbil, jo m'havia posat a fer de tècnica, jo havia, havia gravat el temps, el trànsit, havia fet directes, falsos directes, de tot, no? I aquest bagatge que em donava el meu pas per Ràdio Sabadell em va servir, va ser un coixí fantàstic per afrontar el repte d'entrar a una ràdio gran com és RAC1.
Durant la teva estada allà, RAC1, et deien la dona biònica. D'on sorgeix aquest sobrenom? Hem buscat informació.
Sí, bueno, perquè a més de tímida sóc una mica... a veure, sóc molt organitzada, molt... Això hauria de dir una altra, no sé, sóc molt exigent i no sé, doncs de seguida em va tocar fer una sèrie de tasques que em feien... Bé, em vaig guanyar aquest títol, ja està. Feia moltes coses alhora.
Però suposo que això són virtuts, no? I que amb el temps, doncs, ets on ets ara, no? Suposo,
sí,
aquesta constància, aquesta tenacitat...
Mira, en el meu cas ha estat una virtut. En el cas d'una altra, la virtut és ser més extrovertit, ser més, no? Més capacitat d'adaptació als llocs, no ho sé. Però en el meu cas, doncs, aquesta... A mi m'ha funcionat treballar d'aquesta manera i ser d'aquesta manera, sí, suposo que sí.
I llavors vas decidir deixar la ràdio i fer el salt, no? I començar a provar sort amb el Jordi Armenteres presentant 8 al dia. Com va ser aquest canvi? Com vas viure aquesta experiència de posar-te davant de la càmera?
Aquest és un dels moments, el moment que més m'ha costat, des que em dedico a tot això del periodisme i tal, perquè m'ho vaig haver de pensar molt, perquè jo no volia deixar la ràdio. I el que més em va fer dubtar va ser això, és que he de deixar la ràdio. I al final el que passa és que, clar, t'assessores i parles amb els teus caps, amb els teus companys, fas una mica de balanç, no? Hosti, porto 10 anys, no? A RAC1, més 4, a Ràdio Sabadell, hosti, són molts anys de ràdio, potser arriba el moment de plantejar-te, doncs, fer un pas més, una nova etapa, i, doncs, va, et surt aquesta oportunitat, doncs, provem-la. però si no surt bé, torno a la ràdio, vale?
Aquella seguretat, no?
Sí, jo vull tornar. Sí, perquè és molt diferent. És que no té res a veure la tele amb la ràdio, però res, res. I a mesura que anàvem passant els dies a la tele, anava valorant més la ràdio i l'anava enyorant més i estimant-la molt més, perquè precisament per això aquesta màgia que té la ràdio, a la tele no hi és. És que a la tele es veu tot. I alhora ho dissimules tot, també, no? Perquè sembla que sigui un gran plató, no sé què, i després és una cosa petita, però bueno, les càmeres fan aquelles coses. I m'ha fet valorar molt més la ràdio, el valor que per mi té la ràdio, el fet de trepitjar i conèixer la tele.
I tot i això, quan ja doncs, començava a adaptar-se, aquest nou mitjà, va, sí, i un altre repte. I es presenta, bueno, t'acaben agafant, sí, com a presentadora del Preguntes Freqüents. Sí. Quan et van trucar?
Quan em van trucar, crec que vaig tremolar tota, des de l'ungla petita del dit petit del peu fins a les pestanyes em van tremolar, perquè vaig dir, però què dius? El fax? Jo? Pues jo era superfan del fax.
Sí, eres espectadora, t'agradava,
sí, sí, sí,
no?
Sí, i tant, sí, sí, i a més, hòstia, amb el Ricard Ostrell al davant, un altre sabadellenc, i era com, fuà, quin programàs que fan, no?
Sí, sembla que has de ser de Sabadell, no? Perquè
sí, això també
programa, al final
ha estat comentat, àmpliament comentat. No, però, hòstia, a mi m'agradava molt el fax. És que era, per mi era el programa ideal en aquell moment, quan octubre, novembre, desembre, és que és el programa que jo voldria fer, perquè amb aquell plató que et pots moure amunt i avall, amb la gent de les cadires, que són periodistes, que no són tertulians, o sigui, fora tertúlies, són periodistes que aporten, on tu no arribes, arriben ells. Podem parlar amb el públic, la interacció amb el públic, poder parlar de tot amb els polítics que són protagonistes del moment, amb cares a cares de gent que, a priori, mai diries que poguessin parlar d'aquella manera pausada i relaxada i amb calma de tot, i ho fan. I, ostres, el to que té el programa, la manera d'abordar l'actualitat, és que és el programa que jo voldria fer. I clar, quan em truquen i em plantegen presentar-me a la prova, que va haver-hi una prova, va haver-hi un càsting, doncs és que no m'ho vaig pensar ni res. Sí, evidentment que m'hi presento. Quan, on, quan vulgueu. I va ser... Això sí que és la Champions.
Això sí que és la Champions, sí que ho dius bé. Clar que l'intercanvi de micròfon no va ser directament de l'Ostrell i tu, perquè al principi també doncs, es va anunciar el fitxatge del periodista el Mayol Roger, que també col·labora doncs, al Fax. Sí. Què va passar al final?
Amb el Mayol, doncs, això t'hauria d'explicar ell, però crec que al final no va acabar de quallar el fitxatge.
I llavors es va decidir que havia de ser una presentadora, una dona, no?, la que estigués al capdavant del programa. Creus que aquesta és una bona mesura per garantir l'equitat en els mitjans o no?
Mira, no sé si... No ho he demanat, No sé si van decidir buscar una noia per buscar la paritat o simplement és que volien mantenir el format, però donar-li un altre to, no? I no sé ben bé quina és la raó. Ara, que trobo que és un gran encert apostar per una dona, sigui jo, sigui una altra, això per descomptat.
I el Ricard et va donar algun consell?
Amb el Ricard hem anat parlant, tenim un sopar pendent, per cert, Ricard, però sí, hem anat parlant, consell, que ho disfruti. És el millor consell que em pot donar i ja està, és el que estic fent.
I com vius el fet d'anar informant des de primera línia i també les crítiques i les comparacions?
Mira, comparacions, per sort, jo les temia perquè eren inevitables, però no hi han estat. Perquè el format sí que és el mateix, però com que som tan diferents, el Ricard i jo som molt diferents, llavors és que no hi ha hagut comparacions. I si n'hi ha hagut, a mi no m'han arribat. Per tant, cap problema. I escolta, encantada que em comparin amb algú com Ricard Ostrell. Per tant, no, per mi no és un problema. I les crítiques, ostres, les crítiques jo crec que sempre són bones, siguin en positiu o en negatiu, sempre són bones. El problema és quan la crítica deixa de ser crítica i es converteix en atac gratuït, no? En insults, no, insults crec que no n'hi ha hagut, però atacs, no? Crec que tenim un problema tots, com a societat, com a societat digital, com a societat que viu aquí i que viu a internet, no?, a les xarxes, i és que és molt fàcil des del sofà de casa despotricar de la feina d'un altre. i jutjar els altres, sense tenir informació, sense aturar-te a pensar que aquella presentadora o aquell presentador és una persona, o aquell polític, és una persona que fa les coses per un motiu, que té uns valors, que té uns sentiments, que té una pell, i a vegades aquesta pell és fina. Llavors, jo aquesta part dels atacs no la gestiono bé. Aleshores, he decidit no llegir certs articles, no llegir certs comentaris a Twitter, comentaris directes, perquè a més tenen el detall de fer-te la roba amb el teu nom, que dius, bueno, que ens coneixem, alguna cosa. No, doncs ja està. I llavors no ho miro, ja està, i soc molt més feliç així. Qui m'ha de criticar ho fa, i escolto totes les crítiques perquè el que vull és millorar, i sóc la primera. Si la gent escoltés les reunions que fem els dimarts, que és avui, ara quan surti d'aquí me'n vaig a reunir-me amb l'equip de fax, l'autocrítica que fem, bueno, és que el dissabte següent no seguiríem, perquè ens critiquem de dalt a baix, ens ho qüestionem tot, som molt exigents, molt, molt autocrítics. Per tant, ja la fem, aquesta feina. Som conscients dels errors i de les coses que s'han de millorar. La crítica l'acceptem, però, ja et dic, l'atac gratuït i sense arguments, no.
Clar, sempre una crítica constructiva doncs, és benvinguda, no? Però l'atac, com deies, no cal. El cert és que el que sí que us acompanyen són les audiències.
Sí.
És un èxit.
Sí, som
líders. Com ho portes, això?
Home, molt bé.
Clar, perquè no, en Ricard va deixar el llistó molt alt, però tu no has tingut cap problema.
L'estem mantenint.
Mantenint, home, i alguns dies, no? Superant.
Hi ha una feinada de por al darrere, Hi ha molta, molta feina. És un programa setmanal. Sort que només el fem un dia a la setmana, perquè si no, no sé com acabaríem, perquè estem tota la setmana connectats, treballant, tenint idees, trucant, i vinga, i torna, i si no surt aquest, doncs busquem aquest altre, i girant, no? Una idea que tenim, l'anem girant, fins que la perfeccionem i diem, això, ja ho hem trobat. Però clar, l'audiència és el gran premi, la gran recompensa. Crec que Preguntes Freqüents té la gran sort d'haver trobat un format que és molt nou, que és molt innovador, que no s'havia vist mai a televisió, o almenys aquí a la Televisió de Catalunya, que connecta molt amb el que la gent necessita ara mateix. I ha trobat la fórmula perfecta, l'horari, el format, el missatge, i s'ha produït aquest encaix i funciona, i per molts anys.
Tens llibertat a l'hora de triar els continguts, els convidats?
I tant, el problema que tenim és que no volen venir. Nosaltres, llibertat tota, els convidem a tots. Alguns venen i altres no.
I quina ha estat l'entrevista més difícil per tu en aquest nou programa?
El Preguntes Freqüents?
Sí,
el
Preguntes Freqüents. Amb Inés Arrimadas...
Amb Inés Arrimadas va ser difícil.
Va ser un os dur, no?
Sí. Ja l'havia entrevistat algun altre cop i sempre tinc la mateixa sensació abans d'entrevistar-la. I és de... esmorza fort. Carrega't molt perquè és molt potent. Jo crec que és una gran política. I és un exercici increïble entrevistar-la. T'obliga a estar molt en forma a tots nivells, i al llarg d'una entrevista, que a més en el cas de la que li vam fer el Preguntes Freqüents, que va ser una entrevista molt llarga, has d'estar molt atenta. I llavors, perquè ella és molt hàbil, molt ràpida, i hi ha moments... jo m'ho plantejo gairebé com un partit de tennis, no? Hi ha moments que marques tu, moments que el punt és per ella. Però sempre, tot i que requereix un gran esforç i està molt en forma, jo crec que, almenys jo, sempre surto guanyant en el sentit que he après. Després d'entrevistar-la, he après molt. Errors, no? Errors meus, d'ostres, vigila per aquí que patines, i punts a favor, doncs mira, per aquí hem anat bé.
A vegades també hi ha moments complicats, no? Com quan vas haver de posar fre a la Pilar Rahola en el seu enfrontament amb l'exdiputat del PP, no? Amb Sergio Santamaría.
Sí.
Com ho fas, això? Clar, perquè és, hi ha tensió, no? En alguns moments.
Mira, vaig fer-ho com vaig poder, perquè no m'hi havia trobat mai, això que una col·laboradora s'aixequés a mig programa i comencés
i ara com ho gestiono,
això, no? Acostar-se a un altre convidat i increpar-se d'aquella manera... La Pilar, tothom sap com és un monstre de la televisió, però alhora és entranyable, o sigui, té un gran cor, és molt fàcil treballar amb ella, i el plató es creix i se'l menja, el plató, i aleshores has de saber-ho gestionar. Jo crec que al final, amb un somriure, ja tot se soluciona, ja està. I va haver-hi aquell moment que potser es va allargar més el compte, però ja està. No vaig patir, jo crec que no va ser incòmode, potser per algú que estigués a casa, potser sí, demano disculpes, però jo crec que, vaja, entra dins del joc de la televisió, de l'espectacle.
I suposo que també entra en el joc de l'espectacle les teves samarretes. Qui les tria? Perquè déu-n'hi-do la polèmica, que
clar,
va generant cada setmana.
Ah, aquesta polèmica per on ve? Pel mateix, perquè hi ha gent que té ganes de buscar polèmiques, perquè la samarreta de Puigdemont, que no era una cara de Puigdemont, era una careta de Puigdemont, va generar molta polèmica.
Moltíssima,
és cert.
Hi ha molts articles.
Moltes queixes, molts articles que no m'he llegit. No, ja li estic dedicant més temps del necessari. Però i queixes al CAC i associacions de periodistes. I de debò no hi ha res més important que una samarreta en un programa d'entreteniment. No és un programa d'informatiu. No és un programa d'informació, és un programa d'entreteniment. I la samarreta és un element més de tots els que formen part d'aquest programa d'entreteniment. La setmana següent duia una samarreta amb una careta del rei Felip. Quantes queixes hi ha hagut per aquesta samarreta? Doncs no sé perquè no miro Twitter, però segur que ni la meitat de les que va provocar la samarreta de Puigdemont.
No va generar tanta expectació.
Aleshores,
no?
Crec que el problema no el tenim nosaltres. No té preguntes freqüents, sinó que el tenen els qui es molesten per una samarreta.
Clar, el cert és que sí que genera doncs, aquest debat, no? Perquè diuen que si hi ha una televisió pública doncs, es pot portar doncs, aquestes samarretes que potser doncs, és com prendre partit, no?
Jo crec que si algú ha entès que aquella samarreta era prendre partit per alguna opció política és que no entès el sentit de preguntes freqüents.
Abans ho comentaves, però hi ha partits llavors que sí que declinen deliberadament les peticions d'assistir doncs, a preguntes freqüents?
Es fan pregar. Hi ha partits que es fan pregar més. Sí. I llavors hi ha una feina nostra d'anar insistint, de convèncer-los, de també trobar una fórmula on se sentin còmodes. I sí, és una feina més de picar pedra.
Suposo que també us ajuden en el fet d'aquestes audiències, no? El moment polític que actualment vivim. No sé si hi haurà algun preguntes freqüents que no parlarà doncs, del procés català.
A veure, és un programa...
Però l'actualitat obliga, no?
Clar, és un programa d'actualitat política. Per tant, poc o molt, la política hi haurà de ser sempre. Tot i que sí que és veritat que estem intentant introduir altres temes. La setmana passada vam parlar de la gestió de la immigració, no? Amb l'Helena Maleno, que va venir, va ser una conversa superinteressant. Hem anat introduint altres temes d'actualitat, sí, perquè crec que la gent també necessita respirar una mica.
I com vius el fet que moltes vegades es qüestioni el compromís i la imparcialitat dels mitjans?
Doncs... Trobo que és molt injust, perquè tornem al mateix d'abans. Al darrere d'un programa, del que sigui, d'un informatiu, d'un programa d'actualitat, d'entreteniment, del que sigui, hi ha molta gent que pensa molt, que es qüestiona molt les coses, que s'ho prepara molt, o sigui, no arribes i et plantes davant d'un micròfon o davant d'una càmera perquè sí, amb les teves idees i amb les teus... No, hi ha moltes sensibilitats al darrere, hi ha moltes ganes de fer bé les coses i llavors que es jutgi molt alegrement, no? o amb interessos polítics la feina dels altres, a mi em sap greu. Crec que tant RAC1, que són els mitjans que conec, RAC1, 8TV i TV3, hi ha un gran esforç per donar veu a totes les sensibilitats i per ser mitjans plurals, el màxim plurals possibles. La intenció hi és i l'esforç també.
De fet, aquests darrers mesos, des de l'aplicació de l'article 155, hem notat o hem sentit a parlar molt de que TV3 està passant per un mal moment, no? I que s'està intentant ofegar, intentant que no tingui aquests recursos econòmics. Vosaltres ho heu notat al vostre programa?
El nostre programa no, perquè per sort ha renovat, però és evident que la situació de TV3 és delicada i que està pendent d'uns ingressos, d'una partida que ha d'arribar, però això el director de TV3, Vicent Sánchez, els últims mesos ho ha explicat molt bé. La situació és molt preocupant i s'ha de solucionar. No es pot perdre TV3. Igual que com parlàvem abans dels mitjans locals, no els podem perdre.
I per acabar, m'agradaria que ens expliquessis si és fàcil desconnectar a vegades de tota aquesta actualitat política, de la feina, no? No sé com compagines la vida laboral i familiar.
Ah, no desconnecto.
M'encanta la sinceritat.
Desconec?
És que és molt difícil.
No, és impossible.
Impossible.
Però és que tampoc ho vull, eh? Afluixes una mica, no? Baixes el volum de la desconnexió els dies de festa o el dia de festa, però no, desconnectar no. No, perquè llavors quan hi tornes... T'has perdut coses pel camí, llavors no. Ja m'està bé, eh? no m'emprenya.
I on et veus d'aquí uns anys?
Ui, Laura? Ni idea, perquè si m'haguessis preguntat això fa un any, no t'hagués dit, oh, aquí, a RAC1, i mira. Per tant, no ho sé. Home, m'agradaria seguir fent el Preguntes Freqüents o una cosa millor que està per inventar. Ara mateix, per mi, el millor és el fax, per tant...
Per tant, estàs vivint un moment molt dolç,
molt,
no? Professionalment parlant.
Sí.
Doncs, Laura Rossell, un plaer. Moltes gràcies.
Igualment.
Per visitar casa teva. Quan vulguis, ja saps on som.
Moltes gràcies. Una abraçada.
Una abraçada.